Ràdio Sant Cugat, notícies.
El ple municipal ha donat llum verda de manera provisional a les ordenances fiscals de 2026 que inclouen canvis destacats a l'impost sobre béns immobles i a la taxa de residus. Per una banda, l'IBI s'incrementarà al voltant d'un 2,4%, mentre que la pujada de la taxa de residus s'enfilarà fins a un 25% més amb l'entrada en vigor plena del nou servei de recollida i tractament de residus. El punt s'ha aprovat gràcies als vots del govern, Junts i Esquerra. L'Ajuntament ha ordenat al Servei d'Atenció de la Ciutadania que revisi els procediments d'alta al padró per tal que sigui garantista. Ho ha dit aquest divendres al ple el tinent d'alcaldia Jordi Puig Naró, que també ha explicat que ha signat un decret per investigar tots els casos sospitosament falsos que s'hagin produït durant l'agost i, si escau, donar-los de baixa. El tancament de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter arran de la caiguda d'una placa del fals sostre està justificat per dos informes tècnics, un d'intern i un altre d'extern. Ambdós coincideixen que no hi havia garanties que no poguessin produir-se altres despreniments que posessin en dubte els usuaris i els treballadors. L'informe extern subratlla que hi havia un perill greu per a la seguretat. L'equipament porta tancat des del 27 de juny i s'espera que reobri a principis de novembre. Cent 80 persones voluntàries han llegit els noms dels 10.000 infants menors d'11 anys que han estat assassinats a Gaza en els últims 2 anys. Un genocidi que ha acabat amb la vida de més de 65.000 persones, de les quals 19.000 són infants. L'acte, organitzat per Sant Cugat en Palestina, vol ser un homenatge a totes les víctimes. La periodista Mònica Terribas, l'eurodiputada d'Esquerra Diana Riba, l'actriu Emma Vilarassà i l'actor Jordi Bosch són algunes de les cares més conegudes que han participat en l'homenatge que ha tingut lloc a la plaça de Lluís Millet davant de l'estació de ferrocarrils. I l'EMD de Valldoreix haurà de retornar 25,90 € a cada usuari de la piscina del complex esportiu. És una mesura per compensar l'endarreriment en els treballs de millora del mural que ha mantingut l'equipament tancat durant 25 dies. Més informació a cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Aquesta setmana hem sabut que Badalona es converteix en la primera escola especialitzada en direcció de banda del país. Una aposta decidida que involucra la Banda Simfònica de Badalona i la Federació d'Agrupacions Musicals de Catalunya. I per què? Doncs per donar resposta a una demanda creixent. Qui millor ens ho podia explicar que dues de les persones que estan implicades? Miquel Arruer, director de la Banda Simfònica, i Juanfran Ballesteros, especialista en gestió de formacions universitàries i màrqueting musical. Amb ells, l'Anna Clarà. Continuarem amb un dels perfils personals que ha passat aquesta setmana pel programa. En aquesta ocasió, el sabadellenc Jaume Marco. Hi ha conductors per a qui no existeixen les distàncies i a qui els apassiona especialment viatjar sobre dues rodes. Tota una experiència, però si a més el destí està plegat i farcit d'obstacles, l'aventura és més fascinant. Jaume Marco va compartir la seva amb Júlia Ramon. I acabarem a Castellà per ocupar-nos de la nostra salut, perquè un bon entrenament funcional ens pot ajudar en el futur i també en el nostre dia a dia. Àlex Turó Tenorio és entrenador personal i ha obert un centre d'entrenament a la Creu Alta de Sabadell, però vam parlar amb ell des de Castellà. Ens ho va preparar tot Guillem Plans. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! We'll be right back. Badalona torna a situar-se al mapa cultural i musical de Catalunya amb una proposta pionera. La primera escola especialitzada en direcció de banda del país. Impulsada pel Conservatori, la Banda Simfònica de Badalona i la Federació d'Agrupacions Musicals de Catalunya, la iniciativa vol donar resposta a una necessitat creixent de directors formats en aquest àmbit. Marxem fins a Badalona per parlar amb Miquel Arrué, que és director de la Banda Simfònica, i amb Juanfran Ballesteros, especialista en gestió de formacions universitàries i màrqueting musical. A més, la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Miquel Arrué. Què tal, Miquel? Com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
I amb Juanfran Ballesteros. Què tal?
Hola, bona tarda. Com estem?
Primer us vull preguntar com us va néixer la idea de crear aquesta escola de direcció davant de Badalona.
Pues mira, va ser d'aquelles coses que surten de repente. Anàvem amb el cotxe, que jo estava portant-lo cap a l'aeroport de Barcelona, perquè ell havia vingut a fer una masterclass a la Banda Sinfònica de Badalona. Amb la idea aquesta que tenim d'obrir la banda al màxim possible, que vingui gent de fora a portar talent, no?, i a seguir formant els músics. I vam fer una masterclass de direcció, ell va venir, va anar molt bé, la veritat, van venir 3 o 4 alumnes, va ser una experiència molt bona per la banda, i quan estàvem tornant, pues comentant, anant cap allà, es va sortir la idea de, ostres, pues, ha anat molt bé, la veritat és que ha funcionat, no necessitem massa infraestructura, igual podíem idear fer una cosa, però en lloc de fer només una masterclass, pues fer durant tot l'any un curs, i així va ser, no? Juanfran, tu què dius?
Sí, bàsicament va ser una idea espontània, però sobretot també d'alguna forma per la necessitat de crear un espai formatiu de direcció específicament de banda, perquè hi ha molta formació en general d'orquestra, de cor, de banda també cada vegada hi ha més formació, però a Catalunya no hi ha un focus important de direcció de banda i, per tant, bueno, aquesta idea loca s'ha conformat en una realitat.
I per què considereu que ara era el moment idoni per posar-la en marxa?
Pues mira, però jo, en el meu cas, per algun comentari que va fer un dels alumnes que va fer la masterclass, que es va comentar que era una pena que aquí a Catalunya, sent que hi ha una emergència de bandes i de gent, no?, que se vol especialitzar en la direcció de banda, seria una pena no fer-ho, no tenir un lloc on començar a estudiar-ho. I comentant-ho van dir, pues mira, creiem que és el moment, no? Perquè és veritat, a Catalunya ara està havent moltíssimes bandes que s'estan creant i hi ha molta demanda de músics que se volen especialitzar. Així que ho van fer així, sí, sí.
I Juan, què diries que diferencia una direcció de banda de la direcció d'altres formacions musicals?
Doncs, en principi, el fet de dirigir és exactament el mateix, és a dir, és dur el ritme, és fomentar la musicalitat, és estimular a l'intèrpret, però sí que hi ha una diferència en quant a lo que és el formato propi de la banda, és a dir, és una formació eminentment amateur, vull dir, no vol dir que no hi hagi cors amateurs, orquestres amateurs, però es dona una circumstància molt particular en la banda, i és que conviuen músics professionals amb músics amateurs. Per tant, la diferència més important seria el tractament humanístic de la direcció, que és una mica una de les assignatures fortes que tenim a l'escola, que per cert, bueno, podem comptar amb l'escola per la gran col·laboració del Conservatori de Municipal Professional de Badalona, de la Banda Sinfònica de Badalona i de la Federació de Bandes de Catalunya que em recolzen. Per tant, aquesta, diguem, idea és reforçar la part humanística, que és el que determina, no?, el com tractem els músics, com us comuniquem amb els músics, més enllà de la part musical, que òbviament és el primer.
El programa docent es basa en 4 eixos principals. Ens el podeu explicar, més o menys?
Pues mira, el que estàvem parlant, vull dir, hi ha una part tècnica, evidentment, vull dir que és igual com orquestra, el fet de com portar el ritme, com donar una entrada als músics, com fer tota la part, diguéssim, tècnica, perquè els músics que entenguin bé la partitura. Després tenim una part, diguéssim, que és la psicologia d'assaig, que la psicologia d'assaig és això, és contractar amb músics que són professionals a la vegada i són amateurs, no? Tenim gent que està treballant d'una manera professional front a altres que venen de treballar d'on sigui, a les 7 o a les 8, no? I s'incorporen. Llavors, com unir això, no? Després tenim una altra part, que és anàlisis, fem uns anàlisis de partitura perquè tots els directors i les directores aprenguin bé el que hi ha a la partitura i puguin explicar-ho bé. I després tenim una part de màrqueting, que això ja s'encarrega més al Juanfran.
Sí, bueno, a veure, vivim en un món absolutament comercial, no? I evidentment no només hem de ser uns grans músics, hem de ser uns grans directors, sinó que aquest talent que podem forjar, que podem d'alguna forma crear, que podem edificar i que, amb la formació, si llavors no som capaços de transmetre-lo, no som capaços de vendre-nos, no?, d'alguna forma, o bueno, si pot ser el verb està una mica manit, però podem parlar més d'oferir-nos, no?, mm-hmm, de que el món sàpiga quin és el nostre talent, doncs sense aquesta part de màrqueting i de comunicació, evidentment, en aquest món tan competitiu ho tindríem més complicat.
Ara una pregunta per tu, Miquel. Sí. Quin paper juga la banda sinfònica de Badalona en aquest projecte?
Pues és una part importantíssima. Vull dir, sense la banda no podríem portar a terme aquest curs, perquè a dintre del que tenim que programar sempre volem acabar cada un dels trimestres amb una pràctica amb la banda, no? Que els alumnes, evidentment, tinguin aquesta part, diguéssim, més tècnica, no? O més de treballar amb el piano. Però, clar, si no tens una formació en la que després practicar, no serveix de res. Clar. Llavors, oferim, pues, cada trimestre el fet de que la banda estigui allí perquè puguin practicar. I també per la banda és bo perquè així coneix altres directors, clar, altres maneres de fer, i s'enriqueix.
Aquest curs l'heu inaugurat amb 4 alumnes, sí, diguéssim, i com ha estat el primer contacte amb ells?
Pues la veritat que força bé, no, Juanfran?
Sí, bàsicament, molts d'ells ja van venir en aquell primer conato, aquella masterclass que van fer, que llavors va derivar en això, i llavors també hem de dir que ens ha ajudat també la Federació de Bandes de Catalunya, que ha fet difusió, nosaltres també a través de la nostra pàgina web, escoladedireccióbadalona.com, i bueno, i d'alguna forma fem-nos eco d'aquesta necessitat que ha hagut de la gent de formar-se, no?, en direcció de banda. I que, bueno, el que volem fer és no només, pues això, aquests alumnes, formar-los en el fet de direcció, sinó també de l'emprendeduria, és a dir, que ells mateixos puguen crear el seu projecte bandístic, que puguen crear el seu entorn musical, i bueno, i l'experiència fantàstica, perquè gent, alguns d'ells ja havien dirigit, altres no, però bueno, la veritat és que molt contents amb la dedicació i amb la passió, no?, amb la que estan acudint a les classes.
Quines considereu que són les qualitats que hauria de tenir una persona que volgués dedicar-se a dirigir bandes?
Jo crec que la primera és la passió, no? I el fet de que li agradi la banda i que l'estimi. Sense aquestes dues no vas a cap lloc, no? Perquè la veritat és que dirigir una banda és una feina dura, és molt dura, necessites molta dedicació, i si no et mou aquestes ganes a dintre, és força complicat.
Efectivament, és una barreja entre formació i passió, i sobretot saber adaptar-se als canvis socials, no? El món bandístic no té res a veure amb com era 25 anys, però ni tan sols fa 10 anys, i segurament en 2-3 anys serà un paradigma diferent, vull dir, hem de tindre una gran cintura, no?, a l'hora de poder-nos adaptar als canvis socials que evidentment també afecten a la banda.
I creieu que aquesta escola pot contribuir a prestigiar encara més les bandes musicals dins el panorama cultural català?
Jo crec que sí, no prestigiar les bandes, sinó també inclús el conservatori. El fet de que el conservatori d'aquí de Badalona estigui amb nosaltres, no?, i tinguem un conveni amb ell per oferir aquest curs, també jo crec que li dona aquest prestigi de dir de ser el primer conservatori de tota Catalunya que està oferint aquesta especialitat, no? Nosaltres en principi estem per això, per aportar aquest grane de sorra per donar-li prestigi a les bandes aquí en Catalunya i evidentment a la música, a la cultura i en tot el que puguem a Badalona, sí.
Juan, des del punt de vista de la gestió i el màrqueting musical, quin impacte creus que pot tenir aquest projecte per a Badalona?
Bueno, lo primer de tot és el fet de crear eines, de crear nous espais, sobretot de pensament, no? Perquè moltes vegades deim que la banda, més que dirigir-la, se construeix. És a dir, hem de construir entornos socials i entornos culturals redundants. És a dir, a lo millor un alumne nostre no va dirigir la banda sinfònica de Barcelona, qui sap, ojalà que sí, tant de bo seria, no? Però a lo millor sí que pot crear un petit grup de cambra, o pot parlar amb músics, companys del Conservatori de Badalona i crear un petit ensemble, i tot això al final jo crec que contribueix a fer un teixit cultural, musical, més ample, i sobretot fomentar la reflexió sobre la música. Evidentment, el món bandístic, com hem dit, és eminentment amateur, però això no vol dir que no tingui un impacte en la cultura. A Catalunya hi ha una gran implantació, doncs, de les cobles, l'orquestra té també molta implicació o molta formació i força a Catalunya, i el món coral, evidentment. I crec que la banda pot contribuir, sobretot des de Badalona, a millorar aquest espai cultural en general.
L'escola obre les portes a tothom, i com es preveu arribar a nous alumnes i fer créixer el projecte?
Pues de moment nosaltres el que estem fent és amb aquesta part que tenim de conveni amb l'Associació de Musicals de Catalunya. Tenim parlat amb ells que periòdicament ells faran una mica de crida via mails, avisant de la resta de bandes, posant publicacions a la seva pàgina web. Nosaltres també, a través de la nostra pàgina web, estem allà intentant, no?, a fer que vinguin més alumnes. Però jo crec que una part molt important és el dia a dia i el bon treball, no? Si nosaltres anem fent un bon treball, si nosaltres estem ensenyant tot el que tenim al nostre abast, al nostre alumnat, perquè estiguin a gust, perquè estiguin bé, perquè tinguin eines necessàries per avançar, no?, en aquest musical, món musical, jo crec que també el boca orella farà moltíssim i farà que vinguin més alumnes també.
I podria atraure estudiants d'altres territoris?
Sí. De fet, tenim una, no?
Sí, tenim una alumna que finalment, sí, que se matriculava l'any que ve perquè un era quadrat, que venia de Noruega. O sigui, sí. Una cosa molt, molt loca, no?
Molt curiosa.
I bueno, sí, perquè, bueno, evidentment estem connectats, bueno, pues, evidentment Catalunya dona per molt, no? Mm-hmm. De per molt alumna que vulga, o que dirigeix, o com he dit abans, que vulga crear el seu espai. Ah. Bueno, i avui en dia tens unes comunicacions fantàstiques, per tant, sí que està obert, evidentment, a qualsevol persona que vulga col·laborar, que vulga estar, i serà benvinguda. Si venen, o sigui, que si venen de Noruega, poden venir de qualsevol lloc.
De qualsevol punt, sí.
Sí. I ja, per anar acabant, us vull preguntar que quins objectius us agradaria haver assolit quan arribi el primer aniversari del projecte?
Juan Fran, què et sembla? Comences tu?
Bueno, vale, venga, así ya concluyo esto. Bueno, sobretot, donar una visió diferent de la banda, és a dir, dignificar la banda, perquè moltes vegades sembla que no només tenim que dignificar la banda de cara al món exterior bandístic, sinó que crec que des de dintre, ho hem de fer des de dintre, perquè donem per bo moltes coses. Jo crec que una de les coses que el ser humà té com a mancança és que se sol creure tot allò que pensa, no? I crec que hem de rompre una mica aquesta cristal·lització del pensament i que els propis alumnes, que molts d'ells venen del món bandístic, que dirigeixen, que han tocat, etcètera, que veiguen que la banda és molt més, que cal una reflexió, que cal un canvi important i que només des de dintre serem capaços de empoderar-nos, no?, com a món bandístic, i sense esperar que ningú des de dalt o des d'un costat o de d'on sigui ens solucioni les coses. Evidentment, tenim que fer-nos mereixedors també, mereixedors de qualsevol tipus de, no sé, subvenció, ajuda, patrocini, etcètera, però crec que ha de començar per nosaltres i per creure-nos lo que hi som.
Mm-hmm. Miquel?
Sí. Bueno, jo el que ha dit Juan Fran afegiria també el fet de que per aquest camí ja estem pensant en grans noms de la direcció de banda aquí a Catalunya o arreu, no?, que vinguin pues, també a aportar el seu talent, a aportar la seva visió, a fer xerrades, perquè no... I una mica a globalitzar aquest món de la banda, que com bé ha dit Juan Fran, està una mica estigmatitzat, no?, perquè es pensa que és una cosa com molt de carrer, com molt de poble, com molt així, no?, i realment aporta una part cultural, crec que molt important, no? Mm-hmm. I aquesta seria la idea.
Molt bé, doncs Miquel Arrué, director de la Banda Simfònica de Badalona, i Juan Fran Ballesteros, especialista en gestió de formacions universitàries i màrqueting musical. Un plaer haver-vos tingut aquí connectats amb nosaltres.
El plaer ha estat meu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Anna, fins aviat.
Imagineu anar amb moto fins a Rússia. Això és el que ha fet el sabadellenc Jaume Marco aquest estiu durant les seves vacances. La seva intenció inicial, de fet, era anar fins a Mongòlia, però va haver de fer mitja volta a la frontera russa pel cúmul de problemes que acumulava la motxilla. Anem a conèixer aquesta aventura. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, així és. Una aventura força rocambolesca, eh, Jaume?
Sí, ha sigut una mica accidentat, però bueno, i ha sigut un bon viatge, eh?
Ara parlarem de tot el que us ha passat, que no són poques coses, justament, però en general el regust és bo? Estàs content d'haver fet amb aquest viatge?
Sí, el regust és molt bo, hi ha molt bones experiències, molt bones vivències, i al final ens quedem amb això, amb el que hem fet, que ens ho hem passat molt bé, hem vist moltes coses, hem gaudit de la gent de cada país per on hem passat, i hem vist coses meravelloses.
Amb què et quedaries de totes aquestes coses positives? Quina és la que t'ha marcat més?
Jo crec que és molt difícil de dir, perquè cada experiència té el seu punt àlgid i la seva cosa especial. No en tinc cap de concreta.
L'experiència en general, doncs.
Sí, per mi sí.
Quedem amb l'experiència sí. En general. Però anem a matisar una mica tot el que us ha passat, perquè inicialment vosaltres volíeu arribar a Mongòlia i us heu quedat a Rússia una mica. Què ha passat pel camí?
Bueno, la primera cosa que em va passar és que, sortint de Sabadell, arribo al port de Barcelona i la moto comença a fallar. Vaig pujar just en el barco, vaig pensar, bueno, doncs pujo al barco, i quan arribis a Itàlia, que anava fins a Roma, fins a Croàcia a buscar el meu company, doncs quan arribis a Itàlia ja solucionaràs els problemes. I la veritat, la moto va pujar justeta, però va pujar dalt del vaixell. Arribo a Itàlia i ja no havia fet ni 100 quilòmetres que en un dels forats que hi ha en la General vaig trencar la coixineta davant. Això em va tenir... Vaig arribar justet a l'hotel amb la moto movent-se molt al manllar, em va venir a buscar la grua, i l'endemà fins a Perugia, al concessionari oficial, a reparar la moto. Això va ser l'entrada, només.
Ja. Bueno, ja només podia anar millor el viatge.
Bueno.
Perquè per la gent que no et conegui o que no et segueixi a Instagram, vas amb una Harley, no?
Vaig amb una Harley, una Electra, sí.
Llavors, clar, tot el tema logístic de maletes, equipatge, tot això, també com tu muntaves i també amb aquests accidents, com ho vas gestionar, no? Quan tenies la moto reparant-se i tot, una mica com...
La veritat és que jo he viatjat molt amb la meva dona, amb la Sílvia, i normalment portem tres maletes, la maleta d'esquerra, la de la dreta, una per cada un, i el turpac de darrere per coses compartides, sabates, càmeres, el que hi hagi darrere. Llavors estem molt acostumats a viatjar amb poca cosa i rentar molt durant el viatge. Aleshores no hi ha problema. Amb això no hi ha problema, amb coses d'equipatge d'això ho portem bastant, i portava una bossa a part perquè marxava molt temps. I la reparació, jo diria que vaig estar esperant la grua l'endemà des de les 8 del matí fins a les 2:15 que no va arribar. Vam arribar a les 3 al concessionari i la moto en una hora i mitja estava arreglada. Vull dir que
el mateix dia vaig
arribar fins a Venècia.
Prou bé. A partir d'aquí, com va continuar el viatge? Una vegada tenim la moto arreglada sí. I tot això, com continua?
La moto continua arreglada, el coixinet, però continua fallant i no troben no troben la rada. Vaig estar tot el viatge entre 1.800 i 2.500 voltes que fallava, s'ofegava. Quan donaves gas, s'amorrava i doncs tirava endavant. Així m'he passat tot el viatge. La moto ha fet 10.000 quilòmetres així, vull dir, no s'ha parat, que és l'important. Jo vaig arribar fins a Croàcia on hi havia el meu company. I allà vam estar a la concentració HOC, i d'allà vam marxar cap a per Croàcia, cap a Hongria, Romania i Bulgària.
Les carreteres per aquests països, què tal?
Desastroses. Sobretot, dels que he dit ara, sobretot a Hongria, trossos d'autopista a 80 i 60 km per hora dels forats que hi havia.
Déu-n'hi-do,
sí. A vegades per fer 150 km estàvem 4 hores i pico. Trossos de terra, trossos amb uns forats enormes. Mira, vam tindre sort que no ens va ploure i els forats estaven sense l'aigua i es podien veure lo grans que eren. Ha sigut un viatge molt dur pel tipus de moto que és. O sigui, jo crec que haguéssim viatjat molt bé, més bé amb una trail, però la gràcia era fer-la amb les motos que teníem. Llavors ha sigut un viatge per això molt dur, perquè és una moto amb poc recorregut de suspensió i que els forats els nota moltíssim. Si la moto nota els forats, nosaltres els notem molt més encara.
Totalment, perquè el teu company també va patir problemes amb la moto, o ell va tindre problemes d'un altre tipus?
Ell va patir directament una lumbàlgia el dia que anàvem de Tbilisi cap a la frontera russa. Es va aixecar al dematí i es va quedar enganxadíssim. Va vindre dels serveis sanitaris, el van punxar amb calmants i tot això, i 6 dies al final de Tbilisi, esperant que ella recuperés i poder continuar el viatge.
Perquè aquesta és l'altra, no? Una mica també com és l'estar gairebé 2 mesos i fer tants quilòmetres amb moto, vull dir, al final l'esquena, entre altres, se'n ressenteix, no?, de tot això.
Sí, sobretot ja tenim una edat i això...
No.
Sí, home, sí, això està clar, i això vulguis o no vulguis, el cos no aguanta com quan eres jove. Aleshores, sí, bueno, jo crec que ha sigut un cúmul de circumstàncies. El fet que vagis amb carreteres molt dolentes t'obliga a vegades a anar més tensionat, més agafat al manillar, i això comença a carregar sobretot cervicals, i tot el nostre cos és... està connectat i al final acaba patant per un post o altre.
Uh-huh. Abans, quan hem començat l'entrevista, has comentat que una de les coses amb què et quedaves positives era també el tracte, no?, i conèixer nova gent i, bueno, una mica aquest ambient social. A Rússia també va ser així, una mica, amb tot el problema, no?, amb tota la polèmica que hi està havent, tota la guerra i tot. Vau patir part d'aquest ambient, d'aquesta situació? Què és el que vau veure allà?
7 hores d'espera, bueno, de tràmits a la frontera per poder entrar a Rússia. 7 hores. Vam entrar a Rússia, vam passar 2 controls, el tercer control, que ara en una cabina, a mi se'm van quedar el passaport, em van fer anar amb un despatx, allà em van preguntar si tenia connexions amb Ucraïna o tenia mòbils amb Ucraïna, els vaig dir que no, em van agafar el mòbil, em van demanar el PIN, van estar xafardejant el mòbil en una sala a part.
Tu davant, entenc.
No, s'emporten tot, passaport i mòbil. Però bueno, com que ja, això ja veies que era una cosa que era una cosa no estranya, sinó que allà hi havia uns quants que anaven passant, el primer que havia arribat li tornaven el mòbil o el passaport, després tornava a marxar, i quan marxava venia a entrar a una altra paradera. Ja veus que és un fet que ells, jo crec que tenen que fer equips partes cada dia i aquests controls cada dia d'aquests, i a mi em va tocar, i ja està. Amb tot això, que, bueno, al cap d'una hora i mitja, que ja portàvem una hora i mitja o quasi 2 hores intentant arribar fins a aquesta cabina, bueno, ja em dono el passaport, em torno el passaport i el mòbil, i que tot ok, que endavant, bueno, regafem les motos, bueno, tot ok, anem a una altra cua, i quan portàvem mitja hora, ens diu, ens demana un paper, dic, no, aquest no el tenim, no, és que tenim que tornar enrere i tenim que anar a aquesta guixeta a fer un altre paper. Anem a aquella guixeta totalment tancada, l'obrien cada mitja hora o cada hora, ens donen uns papers que hem d'omplir, uns papers amb anglès, un anglès macarrònic, però a més sense indicar molt bé on tenies que posar les coses.
I què us demanaven en aquests papers?
La matrícula de la moto, el número de xassis, bueno, vàries
dades
de la moto, vàries la importació de la moto. I aquí hi havia un coro com si fos el coro de la borsa, aquells d'abans, de les pel·lícules d'abans.
Sí.
Pues, igual, tots amb els papers allà així, agafaven els papers dels qui els hi semblava, tornava a tancar i no obrien fins al cap de mitja hora o una hora una altra vegada, que entregaven els papers que havien agafat i tornaven a agafar. El problema és que quan t'agafaven els papers, a vegades, en 20 minuts s'obria la finestra una altra vegada i et deien això i això i això està malament, té que anar aquí, però si a més d'estar la línia d'aquí que no està ben clara, potser esteu disposat a la línia de sobre, la matrícula de la moto. Però la matrícula es veu, sí, però ha d'estar en el seu lloc.
I tornaves a començar.
Jo vaig repetir el paper 2 vegades. Una noia russa que ens va estar ajudant, i ens va donar alguna de menjar, perquè allà no hi ha per comprar ni menjar ni aigua, i vam estar 7 hores. Bueno, aquesta li vam fer repetir una altra vegada també el paper, a la russa. I el meu company la va repetir 2 vegades, i un noi holandès que estava amb nosaltres, que també anava amb moto, quan nosaltres vam marxar, la 5ª vegada que la repetia.
Mare meva.
Sí. Total, amb tot això, quan vam entrar a Rússia, ens vam mirar i vam dir, què fem? Que els donguin?
Que ja no he tingut prou, no?
No he tingut prou. Vam mitja volta. El problema va ser que quan vam tornar enrere...
I vau poder tornar, o sigui, llavors ho vau deixar tot?
Pues, vam dir, pues no passem, perquè quan portàvem molt retras i d'això, i les motos anaven com anaven, la seva esquena anava com anava i la meva també, vam dir sí, mitja volta. El problema està quan vam intentar entrar a Georgia una altra vegada, ens deien, i a la frontera d'entrada de sortida de Rússia. Per què sortiu? I els dèiem, perquè ens heu tingut 7 hores aquí i no volem continuar. I no ho, no ho entenia.
No volem saber no res més de vosaltres.
Bueno, van ser 2 hores i pico més fins a tornar...
I vau tenir problemes per, inclús per marxar, eh? Que llavors...
Bueno, problemes, menys problemes, però si no entenien el fet de que veia per què havíem entrat. Després te n'enteres de que també Geòrgia i Rússia estan en conflicte per Ossètia del Sur i per un altre territori que va ocupar Rússia fa l'any 90. Aleshores, entens... inclús els mateixos gent que parlava allà, russos i georgians, deien, no, és que aquesta és la pitjor frontera de totes que es podeu trobar. No te sense saber-ho, però bueno, ara ja ho sabem.
Bueno, ara ja ho sabem. Això forma part dels viatges.
Sí, 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 dona experiència, eh? Vull dir que no, evidentment, evidentment, sí, sí. En cap moment vam patir per la nostra integritat ni per res, eh? Vull dir que, que aquí dic clar.
No, és més que res aquest, sobretot un tema més burocràtic, no?
Sí, 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 sí.
I ara mateix, doncs, què, com esteu? Una vegada heu arribat aquí, vau fer el viatge de tornada, esteu ja recuperant-vos, el teu company com té la lumbàlgia, la foto, com està?
La lumbàlgia, el meu company la té recuperada, encara estem tots dos en massatges per intentar recuperar l'esquena, i la moto ara a finals d'aquest mes el portaré al mecànic perquè es miren què passava. Es pensen que és una petita peça del dipòsit, però que ni a la concessionària de Sofia, de Bulgària, ni el d'Estambul van trobar el problema. No sé, ara més temps aquí que intentin trobar la solució.
A veure si hi ha sort.
Sí.
En total heu fet 10.000 quilòmetres, més o menys, gairebé.
Sí. Uh-huh.
I havia fet mai un viatge tan llarg com aquest?
Sí, havia fet un de 7.000, 6.000, 7.000, sí. Uh-huh. Fins a Escòcia, tornar, fins a Irlanda, també he fet tota Irlanda, Estats Units, sí, havia fet algun d'aquests. Potser no en països tan salvatges.
Sí. I tens previst tornar algun altre?
De moment no.
O intentar arribar a Mongòlia aquesta vegada, si pot ser per un altre lloc, no?
Per un altre lloc, no sé el que faré, no, de moment no. Home, Mongòlia és dels països que m'agradaria anar-hi, però jo crec que els que ens ha de viatjar, la llista de països on anar és molt llarga.
Sí, no? La volta al món.
Sí, aquesta era la idea inicial, de fer la volta al món.
Ah, o sigui, més enllà de Mongòlia,
Sí, la idea inicial era fer la volta al món, el problema és que, perquè tinc una amic que la va fer fa molts anys, amb una trail, i el problema és que el transport marítim s'ha incrementat un 5 o 6 vegades més. Nosaltres canviar la moto de continent ens valia 6.000 euros. Mm. I llavors és impensable. Mm. Vull dir, tenim que fer dos canvis de continent, no és viable de moment. Bueno, és viable per qui vulgui.
Una base de 12.000 euros. I a partir
una base de 12.000 euros per només canviar les motos, a part d'avions, a part d'això, vull dir que no, i vam decidir que no valia pena. És una espina que m'ha quedat clavada? Sí i no, sí perquè m'hagués agradat fer-la, però no perquè em quedo amb totes les vivències que he tingut i tot el que he fet. O sigui, jo crec que bé ha sigut un repte fer la volta al món, però també pots tenir vivències sense arribar al final del viatge o anar al viatge que havies planejat en principi. No
com,
passa res.
Com diu la dita, no? L'important és el camí i no tant el destí, no? L'important és el viatge.
La dita és molt bona, sí.
Doncs Jaume Marco, ben tornat, recuperat, i moltes gràcies per haver passat per Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6... Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'entrenament funcional és important per la salut, per trobar-nos bé i estar en forma, però també, si mirem el futur, per enfilar a coll els nets sense problema, carregar les bosses del supermercat i sortir a passejar sense que faci mal res. Avui en parlem amb l'entrenador personal Àlex Turo Tenorio, qui acaba d'obrir un centre d'entrenament a la Creu Alta de Sabadell. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Doncs sí, avui entenem una mica millor quins són els beneficis per la salut dels entrenaments tècnics, funcionals i personals amb l'Àlex Duro Tenorio d'Action Creu Alta, que acaba d'obrir. Àlex, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabeu d'obrir amb dos espais. A la Creu Alta oferiu classes de ioga, pilates i fiti ioga.
Sí, bueno, el centre que hem d'obrir vam obrir el dia 1 de setembre i aquí pues, a l'espai disponem de dues sales separades. En una d'elles que l'anomenem com a sala harmonia, pues, allà fem el que és la ioga, el pilates i fit ioga, vale, que són unes classes dirigides amb un màxim de 10 persones, amb el que ens permet pues, estar molt a sobre de cada persona, estar individualitzat i que la monitora en aquest cas pues, pugui estar molt a sobre d'elles. Llavors, el ioga i fit ioga sí que són dues disciplines que són bastant reconegudes i el fit ioga, que seria com una barreja entre les dues, és com un mig entre ioga i pilates, en el qual pues, fiquem més resistència, fiquem més càrrega, fiquem més pes i és una miqueta més potent, diguem-ne.
Com definiries l'entrenament funcional que també n'oferiu i en què es diferencia de l'entrenament convencional que sempre hem tingut en ment?
Bueno, jo definiria que l'entrenament funcional és un tipus d'entrenament en el qual, diguem-ne, que els exercicis que practiquem en aquest tipus d'entrenament tenen una funció directa amb el teu dia a dia, no? Pues et serviran pel dia de demà pues, per poder aixecar millor la cadira, per poder aixecar més pes o anar a fer la compra i que tingui més facilitat, per poder agafar coses altes, per poder fer coses en el teu dia a dia que siguin més fàcils. Llavors, els exercicis tenen una funcionalitat més enllà de la sala d'entrenament i més enllà d'un objectiu més estètic o diferent, no?
Per tant, oberts a tothom. I sí, independentment de l'edat.
Exacte, a l'altre funcional tenim diferents tipus d'edat. Sí que és veritat que diferenciem dos tipus d'activitats, el funcional, diguem-ne, normal, que allà podem trobar doncs, des de gent de 18, 19, fins a 50, inclús 60, i llavors tenim un grup a part, que és el grup sènior, que és també un tipus de funcional, però els exercicis els adaptem més a les seves necessitats i llavors pues, adaptem més les activitats perquè ells puguin treballar el que més els interessa.
Suposo que s'han d'adaptar els exercicis a dolors crònics o limitacions físiques, no?
Sí, nosaltres quan venen aquí s'apunten a les activitats, a la inscripció, nosaltres el que els fem, a part de no, totes les dades seves, nosaltres tenim una aplicació i allà pues, tenen un formulari de salut en el qual ens expliquen pues, tema de lesions, algunes patologies, si tenen algun problema, temes de salut, que nosaltres hem de tenir en compte a l'hora de planificar l'entrenament. El bo d'aquests tipus d'entrenaments, al ser grups reduïts, en el funcional com a molt són 8 persones, i el que ens permet és que pues, l'entrenador que estigui fent la classe pues, conegui bé la persona que va entrenar i pugui adaptar les activitats a les seves necessitats. També una cosa, un dels punts forts d'aquest tipus d'entrenament és que en un mateix grup pot haver-hi diferents nivells. És a dir, tu pots fer un exercici d'una manera i adaptar-lo a les necessitats de cadascú. Pues, no sé, m'invento, pots fer una sentadeta amb pes, pots fer una sense pes, pots fer una flexió diguem-ne estricta, la pots fer adaptada, el que ens permet molt jugar i que totes les persones pues, a la vegada pues, se sentin part del grup encara que pues, s'adapten al exercici i al que necessitin.
Com és el progrés dels usuaris? Suposo que per vosaltres veure que van evolucionant ha de ser molt gratificant i per ells els hi ha de pujar molt l'autoestima també.
Sí, nosaltres el principal objectiu de l'acció més enllà del rendiment seria pues, la salut, no? Llavors, veure com la gent que s'apunta aquí, que ve a treballar amb nosaltres setmanalment, doncs, mica en mica doncs, va millorant el seu dia a dia, doncs, les coses més petites. Doncs, jo no sé, gent que abans pujava unes escales i es cansava i ara es cansa menys. Gent doncs, més de 65 anys que abans, quan estava amb els seus nets, doncs, no els podia agafar o els podia agafar menys estona i els poden agafar més o poden jugar més amb els seus nets, doncs, tot això és molt gratificant. I a la vegada també doncs, tota aquella gent que ve amb patologia o amb alguna lesió o amb algun postoperatori o el que sigui, que gràcies a l'activitat física doncs, poden tenir un estil de vida doncs, normal, doncs, això és, realment és el que més gratificant ens sembla a nosaltres.
Has notat, tu, canvis emocionals o psicològics en persones que mai havien entrenat i que s'han apuntat al centre i han començat a fer petites passes?
Sí, sí, sí. Una de les virtuts o punts forts d'aquest entrenament és com que el ser grup reduït i majoritàriament sempre entrenes amb la mateixa gent, perquè els horaris més o menys estan repetint, doncs es crea també aquest ambient de comunitat i de família que ajuda a la vegada doncs, que la gent vingui a entrenar doncs, amb motivació i tal, doncs ajuda també doncs, a crear aquest hàbit, que tinguin ganes de venir a entrenar, i a la llarga doncs, que també doncs, a l'hora que va millorant a nivell de salut, també a nivell anímic, doncs, a poc és una millora i tinguin més ganes de fer més coses fora d'aquí o de tenir un estil de vida més actiu.
I enganxa, o no?
Sí, generalment sí. Generalment sí, que veiem que la gent va repetint. Vull dir, una de les coses que més ens agrada és que la gent que ve a provar, la majoria, no tots, però sí que tenim un percentatge alt que la gent que prova pues, es repeteix i que va tenint continuïtat. Crec que una de les claus és això, no? Grups reduïts, que l'entrenador pot estar molt a sobre de cada perfil de persona i que la gent pues, va repetint i es crea aquest ambient de comunitat i família, per dir d'alguna manera, que tot això enganxa i genera aquest hàbit de salut.
Suposo que el pas més important és el primer, saltar aquell mur que a vegades és de mandra, a vegades és de por, a vegades és de desconeixement per apuntar-s'hi. I un cop estàs a dins, ja tot va lliscant més fàcil, no?
Sí, jo crec que el més complicat és el primer pas, no? El fet d'apuntar-se. Hi ha molta gent que potser fa molt temps que no fa esport i anar a un gimnàs convencional amb el qual pues, ja ens imaginem no, grans grups o en sales de màquines pues, els hi fa un punt de mandra o inclús vergonya perquè no saben ben bé què fer, no saben què es trobaran i els hi fa cosa anar allà i no saben què fer. I el fet de venir aquí i fer el primer pas i apuntar-se i veure pues, que és un petit grup, que l'entrenador pues, és proper, que et va coneixent i que intenta i que adapta l'activitat de les teves característiques, pues, és un punt a favor perquè generi aquesta continuïtat. No?
Perdona, endavant, sisplau.
No, dic que un cop fan aquest primer pas i normalment segueixen venint perquè això, perquè és més fàcil que se sentin a gust.
Està de moda l'entrenament funcional perquè és un terme que hem anat sentint cada vegada amb més força els últims anys.
Sí que és veritat que en els últims anys aquest tipus de centre de grups reduïts, de diferents tipus d'activitats, en el qual es va creant una família fora del centre i es van fent també activitats extres, a poc a poc es van creixent i hi ha més... El que et dic, perquè és un tipus d'activitat que enganxa perquè és amb grups reduïts i tu pots entrenar amb gent, amb, o sigui, amb poca gent i que l'entrenador estigui molt sobre teu i perquè hi ha molta gent també que té por o té vergonya d'anar a un gimnàs convencional i aquí troba un espai segur en el qual pot fer activitat física sense tipus de problemes, sense tipus de vergonya i no es poden sentir pues, ben atesos i com un mes.
Ara al setembre suposo que és un bon moment, no?, per apuntar-s'hi. Deveu estar rebent un allau de sol·licituds. Després, un altre tema és si al novembre molts d'aquests continuen apuntats.
Esperem que sí,
no?
Exacte. Ara mateix això que acabem d'obrir al setembre, i sí que, bueno, jo he estat treballant en altres llocs i sí que és veritat que el setembre és un mes fort, no? Perquè la gent torna de vacances, comença un nou curs, nous propòsits, i és un mes potent perquè que la gent comença a apuntar-se. Llavors, el nostre objectiu és pues, que la gent que s'està apuntant aquest mes de setembre pues, crear pues, l'hàbit i que es sentin com a casa i que de cara al novembre pues, ja no perdin aquesta motivació i s'acabin esborrant. Ja no tant per nosaltres, sinó també per ells, perquè si s'apunten un mes i mig, després s'esborra, pues, la nostra feina tampoc té ningú massa sentit.
I tant. Àlex, aprofitem ara que et tenim aquí, i més enllà d'apuntar-se en un centre, segur que per la salut de moltes persones, especialment aquest col·lectiu que vosaltres n'hi dieu seniors, es poden fer exercicis o integrar com a hàbits activitats o maneres de viure que fan que tinguem un dia a dia més saludable. Per exemple, el cas prototípic de pujar escales. Tens alguns consells pels oients?
Bueno, jo el que els diria és que, bueno, que és molt important moure's i fer activitat física. Jo el consell que els diria és que si poden, pues, ni que sigui un parell de dies de la setmana, vagin a algun centre a fer algun tipus d'activitat física, si és dirigida millor, perquè sempre els podran atendre millor que si van a un gimnàs on no hi ha activitats dirigides. I sempre jo els convido a que si no poden fer aquest tipus d'activitat, doncs, també busquin alternatives per fer casa, ni que sigui doncs, buscar maneres de moure's, fent les típiques de passes del dia, intentar que portar un estil de vida actiu, perquè això sí que és veritat que està comprovat que a la llarga doncs, té molts beneficis de salut i que poden doncs, gaudir d'aquests últims anys amb un estil de vida més actiu i doncs, acabar de fer coses i tenir tots els beneficis d'activitat.
I arribes a una edat adulta, a una edat sènior amb menys mals, no? Suposo.
Exacte. Jo, mira, a part del grup sènior que tinc aquí, ara que tenim un grupet d'unes 4 o 5 persones que ens movem entre 65 i 70 poc, jo també estic portant fa molt temps en un altre centre un grup de gent gran que està al voltant dels 90 anys. Llavors, és un grup de gent que tota la vida ha fet activitat física, ja no et parlo d'activitat de rendiment, no? Molt de caminar, molt senderisme, dos dies a la setmana d'activitat, i sí que es veu pues, que aquest perfil de gent que ve amb mi aquests dos dies a la setmana es nota, no?, que ha estat tota la seva vida pues, fent activitat física i en moviment, perquè o sigui, el simple fet que venen soles de caminar, caminant des de casa, que jo les fico al terra i em fan abdominals, em fan tot tipus d'exercicis que inclús molta gent amb menys edat no és capaç de fer perquè porta un historial d'activitat física que no ha tingut gaire continuïtat i que n'ha fet coses però molt poques o inclús no han fet res al llarg de la seva vida. Llavors sí que aquest grup es nota molt que han estat actives durant tota la seva vida i que han arribat als 90 i pico, pues, ja no només físicament, sinó també pues, a nivell de tot el que és anímic, a nivell també a nivell intel·lectual, no tenen cap problema, vull dir que es nota molt.
Entrenaments funcionals, però també espais amb classes de ioga, pilates i fit yoga, Acción Creu Alta, Àlex Turú, Tenorio, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
Tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
I played the ones you know. I took you all the way. That was yesterday. Both swim out to sea.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Surely be learning.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El ple municipal ha donat llum verda de manera provisional a les ordenances fiscals de 2026 que inclouen canvis destacats a l'impost sobre béns immobles i a la taxa de residus. Per una banda, l'IBI s'incrementarà al voltant d'un 2,4%, mentre que la pujada de la taxa de residus s'enfilarà fins a un 25% més amb l'entrada en vigor plena del nou servei de recollida i tractament de residus. El punt s'ha aprovat gràcies als vots del govern, Junts i Esquerra. L'Ajuntament ha ordenat al Servei d'Atenció de la Ciutadania que revisi els procediments d'alta al padró per tal que sigui garantista. Ho ha dit aquest divendres al ple el tinent d'alcaldia Jordi Puig Naró, que també ha explicat que ha signat un decret per investigar tots els casos sospitosament falsos que s'hagin produït durant l'agost i, si escau, donar-los de baixa. El tancament de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater arran de la caiguda d'una placa del fals sostre està justificat per dos informes tècnics, un d'intern i un altre d'extern. Ambdós coincideixen que no hi havia garanties que no poguessin produir-se altres despreniments que posessin en dubte